10 i 42 minuts, han passat dos mesos des de l'estat d'alarma. Albert Bertran, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I en aquests dos mesos, al Port d'Aiguadols, què ha passat?
Doncs que hem estat molt, molt sols. Amb tot tancat, i nosaltres el fet és que tenim el problema afegit, no? Perquè evidentment hi ha molta gent que està, moltes empreses que estan patint avui en dia, no? Però nosaltres com a concessionaris, com a empresa, tenim el problema afegit de que no podem fer com un hotel o com un gimnàs o com un restaurant, no? Que es tanca i fas un ERTE, malauradament, no? Però has de fer l'ERTE, però es tanca i ja està, no? El port per llei té que estar obert, mantenint els seus serveis, cuidant-lo, la neteja, la vigilància, el control, l'atenció a la gent, encara que sigui telefònica. Uh-huh. O sigui, el port continua estant 365 dies a l'any, 24 hores al dia obert, i això, clar, et genera unes despeses molt importants en una època en què tots els elements d'explotació nostres són zero, absolutament zero, no? És un gran problema.
Perquè en aquests dos mesos, si no tinc mal entès, Albert, la llei només permetia als propietaris d'embarcacions anar-hi per estrictes qüestions de manteniment, de conservació, de vigilància i poca cosa més, no?
Bueno, això va ser quan vam entrar a la fase zero.
Sí.
Sí, a l'entrar a la fase zero podien venir exactament els usuaris, no? Però estrictament a nivell individual i per fer labors de manteniment de l'embarcació, perquè les embarcacions necessiten, doncs, si són de motor, posar-se en marxa, controlar bateries i qualsevol, sigui motor, vela, doncs, mirar de que estiguin en condicions perquè funcionin, doncs, el bombeig, perquè no s'enfonsin, en una paraula, no? I va costar força, però a partir de la fase 0 vam poder venir a fer aquestes labors que són indispensables.
Quants treballadors té port?
Pues mira, aproximadament calculem en llocs directes, diguéssim, de concessionària són uns 30. Però tot el port, si comptem les empreses que hi ha a dins, que també hem de tancar, com mm-hmm. restaurants, nàutiques, tots els treballs que genera el port, estem amb uns 2.500.
I tot això com s'aguanta?
Doncs ara ho veurem, perquè ara que es podrà començar a obrir també, no? Bueno, ja veig que els restaurants, les terrasses dels restaurants, si realment aquesta tarda entrem en fase 1, no? I el dilluns es pot obrir, doncs veurem els que obren. Jo crec que aquí tots tenen moltes ganes de poder obrir, de poder anar retrobant-se a poc, perquè evidentment tota la gent de Barcelona no entrarà i no pot venir, però anar-se retrobant a poc amb els seus clients. I després les empreses de charter i els comerços i tal, doncs bueno, també podran obrir. Ara és quan es podrà veure. Jo les converses que estic tenint amb la gent, doncs la gent està passant greus dificultats i evidentment nosaltres com a concessionaris, doncs intentarem ajudar-los amb el que puguem, no? Perquè jo crec que aquest estiu serà un estiu complicat i més enllà ningú sap què passarà, tampoc.
Perquè, és clar, segons ens deies fa un moment, el port, en el fons, és un servei essencial.
Sí, es considera servei essencial. Nosaltres, ja et dic, encara que els elements d'explotació, lògicament, la gent no pot venir, generen zero, absolutament, però els hem de tenir en servei.
I la concessionària pot optar algun ajut de l'Estat o de les administracions, d'alguna forma, per poder assumir el que suposa, doncs, tota aquesta plantilla de personal a la qual no s'hi pot aplicar un ERTO?
No, sí que es pot aplicar un ERTO, però parcial.
D'acord.
Sí, el que et permet tenir els serveis aquests
sí.
Funcionant. Sí, si no seria...
És el que anava a dir. Si no seria, ja no cal continuar aleshores.
Exacte, sí. Com tu bé saps, jo també, a part de president executiu del Port d'Aiguadols, soc president de l'Associació Catalana de Ports, uh-huh. per tant, dels 43 esports esportius catalans, no?
I tothom deu estar igual.
Sí, tothom està igual i la pregunta que em feies, no? Doncs jo estic en contacte permanent amb l'administració, amb la Generalitat, Direcció General de Ports, precisament per poder obtenir algun tipus d'ajuda o de recolzament, perquè tots els ports estem igual. Som un sector que mai ha donat problemes, però que evidentment quan diem cuidado, que estem aquí i estem amb moltes dificultats, és perquè és veritat, no? I ja els hi vam dir, a veure, us heu tingut que Ferrocarrils de la Generalitat com a empresa pública es va tenir que quedar a les estacions d'esquí perquè no eren rentables, perquè no podien tirar endavant. No ens agradaria gens que us tingueu que començar a quedar a ports, no? Que hi hagin concessionaris que estiguin, que no puguin continuar endavant i tornin les claus.
Perquè tothom...
Evidentment tots lluitarem perquè això no sigui així.
Perquè tothom ens entengui, Albert, en el cas del propietari d'una embarcació, i atès aquesta circumstància extraordinària que durant 2 mesos no ha pogut veritablement sortir amb l'embarcació, els ports tenen una certa obligació de rebaixar la quota de l'amarratge, què poden fer?
No, és que aquí, clar, hi ha que... És un tema aquest molt delicat i que genera molta confusió a vegades, no? Perquè hi ha gent que diu, a veure, hi ha unes despeses, dins del port hi ha unes despeses que són comunitàries, de les quals la pròpia concessionària participa i amb una part molt important d'aquestes despeses comunitàries, i a part la concessionària té les seves pròpies despeses d'explotació. O sigui, estem pagant per dues bandes, les nostres despeses pròpies com a empresa, que les paguem nosaltres, i després participem de totes les despeses comuns. Les despeses comuns, els rebuts aquests, s'han de pagar, perquè no som com el que et deia abans, no som com un gimnàs que tanca i tu no pots accedir en aquest gimnàs perquè està tancat. No, aquí no pots accedir en aquest cas perquè el govern no et deixa accedir-hi, però nosaltres el servei l'estem donant igualment.
Entesos. Aquest és un parany complex de resoldre, eh? És a dir, vosaltres esteu sempre disponibles, però d'alguna manera l'usuari no pot accedir al port.
Exacte. Aleshores, legalment, amb això la llei ens empara perquè nosaltres estem obligats a donar aquest servei, però per circumstàncies X, sí, no, les que siguin, el govern no deixa que aquests usuaris durant un període de temps no accedeixin aquí a partir del dilluns i a partir de... Mm-hmm. I per fer les labors de manteniment ja fa dies que sí que podien, no? Però aquest és el factor diferencial que pugui tenir, per exemple, amb un restaurant o una empresa de charter, que no pot fer el seu servei, perquè està tancat, no? Aleshores, com que l'han obligat a tancar, per exemple, les terrasses, el restaurant, no les pot fer servir. Llavors, nosaltres aquí sí que, evidentment, tindrem una consideració i farem un descompte pels períodes que no hagi pogut fer-ho, perquè... ell l'han obligat a tancar. No és com un particular, no?
Perquè això fins a quin punt ha pogut portar certs conflictes amb els usuaris del port? O tothom ho entès, més o menys?
No, a veure, clar, hi ha... O sigui, som quasi 1.000 usuaris, no?
Per això ho dic.
Tu comprendràs amb el ventall. Però, bueno, jo t'haig de dir que la major part de gent ho entén. I sempre he dit, a més, de que, contràriament a el que passa a altres llocs, jo sempre dic que en aquí tenim molt bona gent, aquí al port, molt bons clients i, salvo honroses excepcions, no? Tothom entén les coses i intenta fer tot el que està a la seva mà per complir. Igual que nosaltres, encara que jo et digui això, de que estan obligats a pagar aquestes despeses comunitàries perquè són despeses que són corrents i que es paguen i que si no les paguen ells igualment les té que assumir la concessionària o que la concessionària les assumeix primer i després repercuteix, no? Evidentment, si hi ha algú que està amb moltes dificultats personals, pel que sigui, i nosaltres podem, perquè també estem amb dificultats, evidentment, però si nosaltres podem, sempre som una empresa que sempre ha intentat col·laborar i ajudar i entendre's amb tothom.
Què creus que...
El que sí que no acceptarem és el fet de... No, és que jo no pago perquè no vull, perquè com que no puc venir, no pago. No, ojo, tu... Nosaltres continuem vigilant aquí el teu barco i fent totes les labors de manteniment i de control i, per tant, això té que ser així.
Com que aquesta no és com la crisi que vàrem viure, què creu Albert Bertran que passarà després d'aquesta crisi?
A veure, jo crec que ningú sap el que passarà, perquè com que és una qüestió nova, no?, que ens ha agafat a tots de nou i que no hi ha experiències anteriors, almenys experiències calcades o recents, no? Hem d'anar en un altre moment de la història per trobar circumstàncies semblants en quant a un virus, no? Però que en aquella època les empreses també eren molt diferents i la societat era molt diferent. Per tant, és una situació absolutament novedosa. Jo crec que el tema està en que es trobi una vacuna o que es trobi que et prenguis una pastilla, no? I controlis encara que tinguis el virus, que estigui controlant. No? El mateix que sigui quan tens una grip, que saps, pues, que si et prens una pastilla o si et fa mal de cap et prens una aspirina, doncs el tema ho tens, però està controlat. En el moment aquest, jo crec que quan passi això, que la recuperació serà molt, molt ràpida. Però el problema està en poder arribar fins allà. Perquè, clar, una vacuna, per molt que es digui, com a mínim, fins l'estiu, no aquest estiu, fins l'any que ve, fins d'aquí un any i mig, dos anys, fins i tot, no, diuen, no hi serà. I el tractament, bueno, s'està buscant, però de moment tampoc existeix. Aleshores, jo crec que tenim per davant un estiu complicat, que veurem com serà, i després de cara a final d'any encara serà més complicat, crec jo. O sigui, jo crec que ho passarem malament. També penso de que el que s'ha acabat, i l'altre dia ho comentava amb els diferents foros que participo, que com tots, doncs, estem tot el dia penjats d'un foro i d'un altre. Jo tinc moltíssimes, no?, reunions, Zoom video reunions, no?, amb molts estaments. Aleshores, doncs, jo crec que el turisme de masses aquest estiu no hi serà. Per tant, aquí ja entro en una altra dinàmica, no?, de que Sitges es tindria que replantejar molt bé quin turisme vol tenir, perquè jo crec que sempre que hi ha un problema hi ha una oportunitat. I en aquest cas, el problema que s'està generant potser seria un gran moment per replantejar-se unes quantes coses aquí, en aquest poble que té tantes possibilitats i que a vegades no acabem de fer-les servir.
Unes quantes coses que ens resitueixin respecte a la pressió del turisme de masses?
Sí.
Sí.
Sí, jo crec que sí, perquè, Sitges té les qualitats per poder aspirar a un turisme d'un nivell superior. No vull que se'm confongui, no estic parlant d'elitisme, estic parlant de pujar un graó, no? I que si abans teníem 1.000 persones i això donava de menjar, doncs, a tot el comerç, als taxistes, als hotels, que a lo millor amb la meitat, amb 500 persones, tota aquesta gent podria també continuar. Per què? Perquè és gent que gasta més, simplement. I això és un tema de despesa. Si el que ve gasta 80, doncs hem d'aconseguir que el que vingui gasti 160. I aleshores, doncs, perquè jo crec que el turisme de masses també, que a més s'ha incrementat amb tot el tema dels apartaments turístics il·legals, és una cosa que hi ha que arreglar, això, perquè dins del turisme, dels apartaments turístics il·legals, hi ha molta gent, doncs, que escolta, que encantats de que vingui, però també hi ha molta gent que jo penso que no ens afavoreixen en absolut, perquè és gent que es tanca en allà, que ni fa servir ni compra les botigues, ni fa servir els taxis, ni fa servir els hotels, evidentment, ni van al restaurant a sopar perquè van i es compren quatre coses al supermercat i s'ho fan tot a casa, bueno, i utilitzen tots els nostres serveis. Doncs aquesta pressió d'aquest tipus de turisme és el que jo crec que tindríem que mirar de rebaixar, i Sitges té la possibilitat de, per les seves característiques i les seves qualitats, d'aspirar a un turisme millor. És el que pretenem sempre des del port. No?
Sí, és que anava a dir, com que ens acostem a les 12 i aquest és un debat que l'Albert Bertran, amb tots els anys que porta al port, segur que ha escoltat en més d'una ocasió, creu que ara veritablement Sitges es plantejarà un debat d'aquesta mena?
A veure, jo el poso sobre la taula, després veurem si es fa cas o no es fa cas, no? Perquè és un debat perillós, perquè sempre el que et deia, i que és el primer que he dit, no estic parlant d'elitisme, o sigui, jo no vull tancar la porta a ningú, en absolut, no? Però sí que crec que, a veure, això existeix, aquest tipus de turisme, i aquest tipus de turisme va a altres llocs. Doncs potser que fem el possible, el que estigui amb la nostra mà, tant en promoció com amb la qualitat dels serveis que donem, per poder atraure'l cap aquí. I ara seria un bon moment perquè aquest estiu doncs, tindrem turisme, jo crec molt més turisme intern, local, de proximitat, i si més no, d'Espanya, que jo crec que s'hauria de fer una gran campanya per part de Sitges precisament per atraure també tot el turisme nacional que va deixar de venir molt, ho hem enfocat tot a l'estranger, potser ara també hem de tornar una mica cap a casa.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió sobre la taula, la reflexió que fa el gerent del Port d'Iguadols, Albert Bertran, i també el president del conjunt de ports catalans que viuen ara amb aquesta incertesa com la que viu tothom, però amb l'esperança que s'entri també a la fase 1 i que, per tant, la maquinària es comenci a moure. Albert Bertran, gràcies, sort.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Adéu-siau.
Sort i salut per tots.
Això mateix desitgem. Gràcies, Albert.